És la una. Bona tarda.
Edició migdia. Ràdio 4. Eloi Martínez.
El govern de Pedro Sánchez suspèn l'objectiu de dèficit també per al 2021 i permet que autonomies i ajuntaments gastin tots els seus romanents. Ho ha anunciat ara fa una hora la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, amb l'objectiu que la despesa pública faci de motor de recuperació de l'economia.
Que el gasto público también actúe como palanca para que los sectores que pudieran resultar más deteriorados puedan también activarse sin necesidad de tener que profundizar, insisto, en la medida o en las consecuencias. Despido, pérdida de capacidad de beneficio que hoy por hoy la tenían.
Informació de servei en la portada. Fem un cop d'ull a les carreteres. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora ens consten diversos trams de retenció, sobretot a carreteres que van cap a la costa. Per exemple, a la Nacional 340 veiem aturades en un tram de 5 quilòmetres, Roda de Barà en sentit sud, en sentit Tarragona. També complicacions a la zona de la Costa Brava. A la C31, a Torroella de Montgrí, hi ha 2 quilòmetres d'aturades en sentit nord. També retencions a la GI-682 a Blanes per anar cap a Lloret de Mar. També hi ha circulació intensa aquesta hora a la Nacional 2 a Vilassar de Mar en direcció a Mataró. I per últim, destacar-vos que hi ha una avaria a l'autovia A26 a l'altura d'aquesta Castellfollit de la Roca que talla un carril en direcció Olot. Molta precaució si circuleu per aquesta dia. De moment això és tot, en Sèrie Catalana de Trànsit. Molt bon dia.
Ja havíem conegut que la temperatura mitjana a Catalunya pujarà 3 graus i la pluja reduirà un 10% al 2050, segons les previsions climàtiques que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Mirem ara cap al cel per saber la previsió per aquesta tarda. Moisés Camuñas, bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a Catalunya cels poc ennuvolats o clars en general i temps estable. Pel que fa a les temperatures, no presenten avui grans canvis o pugen lleugerament, amb màximes previstes a les capitals de província de 27 graus a Girona i a Lleida i de 25 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, tendirà a quedar de la component sud i deixarà alguns intervals moderats del sud-oest al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Edició migdia. Eloi Martínez.
Passem pràcticament 3 minuts de la una de la tarda amb la Gemma Martínez als comandaments tècnics. Entrem en matèria. Com us explicàvem en la portada, Espanya podrà gastar més per combatre el coronavirus i amortitzar les seves conseqüències econòmiques. El govern central ha anunciat que suspèn les regles fiscals també per l'any vinent, una decisió que ja ha rebut el vistiplau de la Unió Europea. Andreu Santos, bona tarda.
Bona tarda. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que es posa fi a la política que ha qualificat com a austericida de l'anterior crisi econòmica. A més, ha anunciat que la suspensió de les regles fiscals permetrà als ajuntaments invertir els 15.000 milions d'euros que tenen estalviats als bancs.
Esto significa que todas aquellas entidades locales que tienen en este momento un volumen de recursos en las cuentas bancarias van a poder utilizarlo, insisto, durante el año 2020, durante el año 2021, que es en los años donde quedan suspendidas las reglas fiscales sin ningún tipo de limitación.
A partir d'aquí es començarà l'elaboració dels nous pressupostos generals de l'Estat i es previst aprovar el sostre de despesa. Abans, però, el Ministeri d'Hisenda es reunirà amb les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera el pròxim dilluns.
Gràcies, Andreu. La decisió l'ha anunciada la ministra el dia que hem conegut que el deute del conjunt de les administracions públiques arriba a xifres de rècord. Va pujar el segon trimestre fins a un màxim històric d'1.291.000 milions d'euros, el 99% del producte interior brut, segons les dades de el Banc d'Espanya. La situació econòmica derivada de la pandèmia ha provocat també que la taxa d'estalvi de les llars espanyoles es situés en el 22,5% de la renda disponible en el segon trimestre, és a dir, 12 punts per sobre del trimestre anterior i el seu nivell màxim de tota la sèrie històrica, que arrenca el 1999. Segons publica avui l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta taxa es situa molt per sobre de l'anterior rècord, que va ser del 12% el 2009. I a tot això, avui estem pendents del Fons Monetari Internacional Internacional publica el seu informe anual sobre l'economia d'Espanya, després que per al juny estimés una contracció del 12,8%, un augment del dèficit espanyol fins al 13,8% i un nivell de deute prop del 124% el 2020. Això serà aquesta tarda. Divendres coneixerem les dades d'altes de la Seguretat Social. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha avançat avui en declaracions a aquesta casa que l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social el mes de setembre ha estat molt bona, amb una creació de llocs de treball d'uns 100.000 respecte del mes d'agost. Escoltem José Luis Escrivá.
La evolució del mercat laboral en setembre, los datos se cierran hoy, por lo tanto todavía no están cerrados, pero como son datos diarios, pues ya tenemos una aproximación, si puedo anticipar que se va a producir un dato muy, muy bueno.
Passen pràcticament 6 minuts de la 1 de la tarda. El ministre de Sanitat ha anunciat que proposarà aquesta tarda en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que els municipis de més de 100.000 habitants apliquin les mateixes restriccions davant un elevat nombre de contagis i d'ocupació hospitalària, després d'acordar-ho aquest dimarts amb la Comunitat de Madrid. Es prendran mesures on es detectin 500 o més positius per 100.000 habitants en els últims 14 dies, on el 10% dels PCR realitzats siguin positius i l'ocupació a les UCIs arriba al 35% per la pandèmia. Madrid està en tots aquests requisits. A més de la mobilitat, es limitaran els contactes socials i es prendran mesures de reducció d'horaris i aforaments i de reforç de les seves capacitats assistencials. Avui, en el Congrés dels Diputats, el president del govern ha posat en valor l'acord.
Pedirle lo que ofrezco. Y lo que ofrezco, señoría, es unidad. Unidad, por ejemplo, a las instituciones y a los gobiernos autonómicos. Fíjese, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es muy importante y que hoy se va a sustanciar en el Consejo Interterritorial.
L'acord també ho veu en positiu les comunitats governades tant pel PP com pel PSOE. Escoltem els representants de Castella-La Mancha, Castella-Lleó i Múrcia.
Que para problemas iguales, medidas iguales. Con esto yo creo que damos un paso muy importante, no solo para Madrid, sino para toda España, y espero que esta tarde el Consejo Interterritorial así también lo decidamos.
Y siempre ha sido nuestra propuesta, la de los criterios comunes y los umbrales, otra cosa es que nos hayan hecho caso, ¿no? Así que no es que nos guste, es que es nuestra propuesta, ¿eh? Y además yo creo que es una propuesta que ayudaba a resolver el asunto. ¿Puede afectar esto a nuestras capitales? Pues probablemente sí.
Empezaremos a ver el documento y empezaremos a valorar en qué consiste esa proposición, pero la filosofía de establecer un marco común es una buena filosofía.
La proposta que el Ministeri de Sanitat portarà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que començarà en només 3 hores, inclou el tancament perimetral de Madrid i 10 ciutats més de la comunitat, entre elles Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Torrejón de Ardoz. Lorena, és bona tarda.
Què tal, bona tarda. Si totes elles tenen més de 100.000 habitants i compleixen els 3 criteris de més de 500 casos per acabar 100.000 persones, un 10% de positius i una ocupació a les UCI superior al 35%. Hi ha dues ciutats més, Pamplona i Logroño, que estarien al límit dels criteris fixats. L'esborrany que presentarà Sanitat i el qual ha tingut accés a aquesta casa preveu que en aquestes àrees hi hagi limitacions de mobilitat en els accessos i sortides, reunions d'un màxim de 6 persones, el tancament de locals a les 10 de la nit, aforament a la meitat i el tancament de parcs. A més, les comunitats autònomes afectades hauran de reforçar les seves capacitats de detecció precoç i control de la malaltia. Si el Consell Interterritorial de Salut, Eloi, aprova el document que proposa Sanitat i que ahir es va acordar amb la comunitat autònoma madrilenya, Madrid i deu ciutats més a la regió hauran de confinar-se.
Gràcies, Lorena. A casa nostra sumem 213 nous casos positius de coronavirus en les últimes 24 hores i s'incrementen en 14 les defuncions. Es redueix, això sí, en 9 el risc de rebrot i s'alenteix la velocitat de transmissió que segueix instal·lada en el 0,9. La Covid afecta de ple el dia a dia també de l'ensenyament. Segons les dades facilitades pel Departament d'Educació, hi ha 2.200 alumnes i 275 professionals del sistema educatiu que han donat positiu en la Covid, unes xifres que impliquen que el 99% dels alumnes i professionals no estan contagiats. Pel que fa als alumnes confinats, la xifra és de 26.000, pel que un 98% continuen fent classe amb normalitat. Unes xifres que pel secretari general de Salut, Marc Ramentol, demostren que les escoles són un lloc segur.
Estem fent un seguiment molt exhaustiu i molt exacte del comportament de l'epidèmia en aquests col·lectius escolars, i dos, que no podem demostrar una transmissió comunitària dins de les escoles important, val? La qual cosa, d'alguna manera, reforça aquest coneixement que ja s'ha anat generant a nivell internacional, doncs que les escoles no es comporten com una, com uns amplificadors de la, del contagi del coronavirus.
I ja que estem parlant del sistema educatiu, avui hem conegut que, malgrat haver rebaixat les taxes universitàries un 30%, Catalunya continua sent la comunitat de l'Estat on és més car estudiar graus que requereixen un nivell d'experimentalitat alt. En concret, costen el doble que a la comunitat més barata, Andalusia. Si parlem de graus amb menys experimentalitat, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing. Així es desprèn de l'informe de l'Observatori Universitari, que ha avaluat l'efecte que ha tingut l'acord del passat mes de juny entre el Ministeri i les comunitats autònomes, segons el qual havien de baixar les taxes 10 comunitats. Vera Sacristán és la directora de l'Observatori i autora de l'informe.
L'acord de baixada de preus preveu baixades molt petitones en percentatge, excepte per Madrid, que preveu una baixada del 21% en 3 anys, i la Comunitat Valenciana, que preveu un 13%. Totes les altres, les que preveu baixada, totes, preveu xifres per sota, dels dos dígits. Tipo 4%, 3%, coses molt, molt menors, no?
Entrem en la recta final d'aquest informatiu entre la política i els tribunals. El ple del Consell General del Poder Judicial ha donat avui llum verda al nomenament de 6 magistrats claus en la cúpula judicial, 3 presidències de la Sala del Suprem i 3 llocs de magistrats a la Sala Penal, la que investiga i jutja forats. Així, l'òrgan de govern dels jutges ha fet cas omís a les suggerències de l'executiu de Pedro Sánchez de paralitzar aquests nomenaments mentre no es produeixi la renovació dels vocals del Consell en funcions des de desembre de 2018. Gemma Guzmán, bona tarda.
Bona tarda. Per àmplia majoria, 19 vots a favor i 2 vots en blanc, el ple del Consell General del Poder Judicial ha aprovat el nomenament de 6 magistrats claus en el Tribunal Suprem, 3 d'ells a la Sala del Penal. El conservador Ángel Hurtado, que va presidir el Tribunal del cas Gürtel i que va emetre un vot particular en què rebutjava condemnar el PP com a partícip a títol lucratiu, i els progressistes Javier Hernández i Leopoldo Puente, aquest darrer més moderat. Un altre dels nomenaments a destacar és el de María Luisa Segoviano, que per primera vegada en més de 200 anys d'història presidirà una sala del Suprem, la del Social. Per últim, el magistrat César Tolosa presidirà la sala del Contenciós del Suprem i Jacobo Barja de Quiroga, la militar. Com deies, aquests nomenaments arriben en polèmica perquè el govern havia demanat que aquests nous nomenaments es fessin després de la renovació del Consell General del Poder Judicial en funcions des de fa més de 2 anys.
Gràcies, Gemma. De l'exterior, el president dels Estats Units i candidat republicà a la reelecció, Donald Trump, ha intentat aquest dimarts desorientar el seu rival a les eleccions del novembre, el demòcrata Joe Biden, amb constants interrupcions en el seu primer debat cara a cara a Cleveland. Durant més de 90 minuts, els candidats han discutit sobre els temes que més preocupen els votants, sense aprofundir, però, per les constants interrupcions i atacs personals d'ambdós participants. Trump ha qualificat Biden de socialista i al servei de l'esquerra, mentre que el candidat demòcrata el titllava de mentider i de racista. Aquests han estat alguns dels moments més destacats del debat.
Everything he's saying so far.
Tot el que està dient és mentida.
Everybody knows he's a liar.
La gent d'aquest país vol i demana llei i ordre.
Vostès determinaran el resultat. Votin.
Demano als meus seguidors que vagin en compte els col·legis electorals. Serà un frau com mai s'ha vist. Compto amb el Tribunal Superior per revisar els vots.
Ensenyes la declaració de la renda i els impostos. Poden creure'l amb totes les mentides que ha dit. El que fa Trump és fer créixer el conflicte.
He just pours gasoline in the fire.
I encara no a punt de l'exterior abans d'acabar, perquè Bèlgica supera el bloqueig polític més d'un any i mig després de les eleccions amb un acord de govern entre 7 partits flamencs i valons d'esquerra i dreta que deixa el partit nacionalista flamenc en va guanyador dels comicis fora de l'executiu federal. L'anomenada coalició Vivaldi ha arribat a un acord aquest dimecres per formar un executiu amb el liberal flamenc Alexander De Croo com a nou primer ministre. I nosaltres avui acabem aquest informatiu amb jazz.
My love has come along.
I amb la veu de Belluda Atenea, Anne de Grove, que actua aquest vespre com a presentació del 39è Festival de Jazz de Terrassa, un festival que tindrà lloc entre el 8 i el 31 d'octubre. Actuació prevista per les 8 del vespre. Les entrades s'han exhaurit, però podrà seguir-se també per YouTube. Nosaltres deixem aquí ara l'actualitat esportiva amb la Margalluc i després ampliem les notícies de Catalunya amb la Sonia Urbano. Que passeu molt bona tarda. Adeu. My heart was forever pink though.